informació a ib3notícies.com.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Encetam segona hora de Xiu-Xiu, ara Miqui Fiol al control tècnic, i és moment de conèixer...
gent que fa coses.
I avui qui fa coses és la cantant menorquina Anna Ferrer i l'antropòloga mexicana Valeria Mata.
Són ses coses que fan riure, viure el que ens ve. Ses sorpreses que sa vida gira quan menys t'ho esperes. Dies que vam viure sense entendre quasi res. I ara de tot sabem riure, no haurem res.
I ara la sentim, Anna Ferrer, benvinguda a Xiu-Xiu. Bon vespre.
Moltes gràcies, bon vespre.
Des d'on te connectes?
De Menorca.
Molt bé, també tenim a l'altra banda Valeria Mata, benvinguda també. Ara estem intentant connectar amb Valeria Mata. No la tenim. Però, bueno, Anna Ferrer, ara mateix tornem a contactar amb ella. Ara estem intentant...
Super.
Molt bé, bueno, cap problema. La tenim? Va, la tenim. Valeria Mata, bon vespre.
Sí.
Ara te sentim. Quina alegria. Valeria, com estàu?
Hola, bien, ¿y tú?
Molt bé, molt bé. Te connectes també des de Menorca? On ets, ara?
No, estoy en el pueblito donde vivo, que se llama Argentona. Está a media hora de Barcelona, estoy ahora.
Argentona. Molt bé, i d'avui mos acompanyen dues dones unides per la farina, la memòria i el pensament, i ara vos explicarem el motiu pels quals són aquí a Xiu-Xiu.
D'una banda, la veu i la sensibilitat de la menorquina Anna Ferrer, de l'altra, la mirada aguda de l'antropòloga mexicana Valeria Mata. Tot i haver nascut en realitats geogràfiques oposades, comparteixen un ADN en comú. Totes dues són filles de forners. A partir d'aquest vincle neix De Valles Bras, un projecte audiovisual i performatiu que es va presentar dissabte passat a Es Mercadal. No és ni un concert ni una conferència convencional, sinó un diàleg que explora com creix entre els forns i el pastat de la massa, que ha modelat la seva manera d'entendre l'art, l'antropologia i la pròpia vida. És, en essència, la llavor reflexiva del pròxim espectacle de l'Anna, Pa, on fins i tot pujarà el seu pare a l'escenari per tancar aquest cercle familiar.
Heu crescut, ara ho explicàvem, en obradors de Pa, milers de quilòmetres de distància. Què va ser el primer que vareu reconèixer l'una de l'altra en posar com les vostres memòries famílies, Anna?
Bueno, pues, és que mos vam conèixer per Instagram, diguéssim, a través d'una persona en comú. I tant una, o sigui, la Valeria va veure un vídeo meu primer que jo estava ballant a una amassadora de pa. Mm. I després, a partir d'aquí, jo vaig accedint als seus arxius i vaig veure que havia fet una publicació increïble que es deia Pan Publicó, on xerrava de simbolisme polític, diguéssim, d'espa. I cadascuna, pues, a través d'aquestes dues imatges, vam sentir que hi havia ja tot un imaginari molt compartit darrere, no?, per haver arribat fins allà. Sense saber en aquell moment encara que el que mos unia era que érem filles de forners.
Encara no ho sabíeu?
Encara no ho sabíem, no.
Que curiós, que curiós. Valeria, ara explicava a Anna el valor simbòlic i fins i tot polític d'espa. Quin creus? Com el podries definir?
Bueno, pues yo como un poco... acompañándome desde la antropología en pensar con el pan y desde el pan, siempre he pensado que es... Bueno, me interesa mucho pensar lo que mueve un alimento en términos sociales y culturales, y el pan creo que, digamos que tiene en él toda la potencia de la comunidad. Cuando sube o baja el precio del pan, la gente se moviliza. Ha estado presente desde la antigüedad, ¿no? Y tiene que ver mucho con, es decir, no es un alimento que lo haga solo uno y lo coma solo uno, sino que por su propia naturaleza es un alimento común, ¿no? Entonces me interesa mucho eso, la idea de la comunalidad asociada al pan.
Anna Ferrer, estàs d'acord? Per a tu te representa una altra cosa, a banda també de la comunitat?
No. O sigui, claríssimament jo crec que aquest és el eix troncal que fa que nosaltres seguim sentint que, tot i no dedicant-nos a obrar pa, diguéssim, no? Seguim les nostres disciplines seguint sent forneres, no? Mm-hmm. Justament perquè estem tan atrevessades per aquest mateix eix comú.
També, Anna, has parlat en qualque moment que, de qualque manera, pateixes un dol quan tu assumeixes i comuniques que no vols continuar amb el llegat familiar. Com ho vius, tot això, i com ho expliques?
Em diria que és una decisió que en realitat vaig prendre fa molt de temps. El que passa que sí que es ve que no és el mateix tenir 14 anys i decidir dedicar-te a la música quan també es fa encara, jo diria que estava en un més bon moment, no? de socialment estava, crec, en un lloc encara de més, una mica més de valor, no? I ara, pues, amb 32 anys i veient com aquest final de totes les generacions, no? De que no hi ha un relleu dins la família de que es continuï, i veient també com s'està transformant el món en general, de cop la mateixa decisió agafa un altre pes, no? Diguéssim. Mm-hmm. I bueno, dic que és un dol. El dol és el sentiment de partida que me fa començar a pensar en Vespà, no? Com diu una Valèria, com a company de pensament, no? I tal vegada ara que ja duc un temps llarg fent feina en aquest sentit, pues, no sé si ja lo del dol queda caduc perquè ja m'he encarregat de transformar-ho en una altra cosa, no? Però, evidentment, va ser l'emoció motor, diguéssim, de tots aquests projectes.
Sí, sens dubte, això passa a moltes famílies també, que bé, sabíeu aquest dol, però el fet de no continuar tal vegada amb el negoci familiar o altres qüestions. No sé, Valèria, si en el teu cas va passar una cosa semblant.
Pues justo yo tampoco soy panadera y no tengo la intención de serlo desde ese oficio, pero justo como dice Ana, creo que hay maneras de dedicarse al pan desde otros lugares y atenderlo desde otras disciplinas, y eso significa que su presencia sigue viva, ¿no? Que se va transformando, pero que seguimos pensando con él, seguimos justo haciendo estos espacios donde puede ir desde un panadero hasta una niña y que nos siga acompañando como su cuerpo, como materialidad, pero también como punto de reflexión. Creo que sigue siendo una manera de honrar el oficio de nuestros padres, ¿no? Es como si la herencia no se destruye, sino que pasa a otras manos o a otra voz. En el caso de Ana, yo lo llevo más a la escritura, y entonces me gusta pensar que no porque no nos dediquemos a eso estamos dejando el oficio, ¿no? Es una mutación muy interesante.
Exacte, parlau precisament d'una mutació, i arran d'aquest vincle, d'aquesta herència, va néixer Davall es Braç, que, com dèiem, és un projecte audiovisual i performatiu que vareu presentar dissabte passat en el Molí d'en Biel, es Mercadal. Com ho va rebre la gent, tot això? Va entendre el concepte que vareu voler transmetre? Anna, si vols, començant per tu, i després Valèria, o...
Vale. Bueno, sí, o sí. Jo crec que hi va haver sorpresa un poc per el format, sobretot crec que perquè justament sent Menorca, que és on tal vegada la gent me té més ubicada, no? A jo, vinculada a la veu i en el cant, el format jo crec que va sorprendre el fet de que no és un projecte musical, diguéssim, ni pretén ser un projecte musical, sinó que és realment sa narració amb diferents mitjans de comunicació, no? Pues que sabeu, són els cossos, són les projeccions, és audiovisual, també sabeu, però vull dir, crec que en aquest sentit hi va haver una mica de sorpresa, i també va ser preciós, diria, que va passar que es va obrir un col·loqui després de sa acció, i el propi col·loqui era com us vam acabar donant compte també a Valeria i jo que el propi col·loqui era part activa de sa mostra, no? Perquè just la primera persona que va xerrar en el col·loqui va ser un el darrer forner del Mercadal, bueno, del forn del Mercadal que tancava Ferrés, que just va dir, mira, estic tocant pasta després de 3 mesos que fa que m'he jubilat, no? I va ser un moment molt emotiu. Vull dir que estem encara, crec, descobrint el format complet i crec que una informació nova que vam treure va ser que el que la gent té per comptar de la seva relació amb Espà és part d'això que estem volent fer.
Exactament, imagino que tot té un punt de comunitat, ho explicava Anna Valeria com a antropòloga, que es fa simbòlicament, implica comunitat. I Valeria, bueno, i com que Anna ja m'ho ha explicat i m'ha fet un poc de rondes del que va succeir, ja m'interessa molt saber la teva opinió pel que fa a la vida o l'ofici de forner, si canvia molt de Mèxic a Menorca, per exemple, si és molt diferent o allò que passa dins un forn semblant.
Hay similitudes, pero también hay mucha divergencia, sobre todo porque en México nuestro pan, o sea, el pan que se come en el territorio español sería más la tortilla de maíz. En México el trigo sería nuestro maíz, ¿no? Que ha sido como más nuestro compañero que el trigo que llega con la llegada de los españoles. Y entonces hay mucho más molinos de maíz que molinos de trigo. Uh-huh. Pero desde que entró el trigo a México, empezaron a abrirse pequeños hornitos, hay ya grandes panaderías, se consume mucho pan, sobre todo lo que llamamos pan dulce, que es un pan que se come en la cena y que no es un pan como lo conocen aquí, como barras o gasas, sino que son piezas de pan dulce que se toman para la cena, por ejemplo. Y bueno, como que poco a poco, obviamente con la globalización, hay panes de todo el mundo en el país, ¿no? Y entonces, sí, hay toda una mezcla muy interesante. Y eso ha sido también bonito, compartir con Ana maneras de nombrar, por ejemplo, a los panes, o maneras de nombrar a las máquinas, o sabores, o tipos de harinas. Entonces ha sido un intercambio también, yo creo, como intercultural entre dos territorios tan alejados.
Totalmente. Valeria, ara mos explicava en Anna Ferrer que en el seu cas manca relleu generacional, que de qualque manera això ha estat un dol per a ella i s'ha transformat, evidentment, una herència que ha transformat en art i una herència performativa. Però jo no sé, Valeria, si a casa teva encara a Mèxic s'hi dediquen, en Espà. Si passa el mateix que passa molt de comerços de Balears, que en què no hi ha relleu generacional sempre. També passa.
Sí, completamente. Hay muchos negocios pequeños o cosas, o sí, sobre todo espacios que han vivido del oficio, no solo panaderías, sino bueno, todo lo que tiene que ver con oficios, que se van cerrando, sobre todo también porque es difícil competir con empresas mucho más grandes que tienen como costos mucho más reducidos porque todo está industrializado, ¿no? Entonces, en la panadería, pues pasa mucho que allá los pequeños hornos se les llaman tal cual hornitos. Uh-huh. Y entonces hay muchas noticias cada vez que leo de hornitos tradicionales que van cerrando porque no pueden competir con una gran fábrica de pan procesado, ¿no? Entonces, sí, creo que hay toda una... No sé, creo que es interesante atender a esas desapariciones y ver hacia dónde se están yendo esas personas que tenían este oficio. Y no sé, desde la antropología me interesa mucho como escuchar esos testimonios.
Exactament, com canvia tot i se redibuixa tot l'escenari dels oficis i etcètera. I, Anna, en el cartell del projecte apareixeu, m'ha agradat moltíssim, apareixeu totes dues de nines en els forns familiars. Tindríeu qualque paraula o qualque cosa a dir-li a aquelles nines que s'han convertit en les dones que sou avui? És a dir, què els diríeu?
Que tenen molta sort d'haver nascut a un forn.
Ai, sí. No lo puedo haber dicho mejor. Total. Yo creo que de niñas no lo pensábamos. Yo creo que ni Ana claro. Ni yo pensábamos en esto porque era como, no sé, en mi caso también era muy extraño... porque era la única, pero de pronto nos encontramos y vemos que que hay algo muy, muy especial ahí. Entonces, también le diría lo mismo, que es suertuda.
Ara explicàvem, bueno, estem en conversa xiu-xiu, són les 9 i 20 minuts amb la menorquina, la cantant menorquina Anna Ferrer i l'antropòloga mexicana Valeria Mata, i cantant d'un projecte que és de Ball al Braç, un projecte audiovisual i performatiu que es va presentar dissabte passat a Es Mercadal, i parla precisament d'això, com des de Mèxic i des de Menorca el pa pot configurar una vida i com d'això se'n treuen conclusions fins i tot antropològiques. Però, bueno, això és la sala d'espera d'allò que vendrà. Anna Ferrer, diu que posaràs el teu pare a l'escenari en el projecte Pa. Com ha rebut ell i la teva família, bona, Fornés, que la seva feina diària se converteixi finalment, i gràcies a tu, la seva filla, en una obra d'art?
Bueno, això està sent un procés molt emocionant. De fet, na Valeria i jo ens vam conèixer també un poc per aquí. O sigui, ens vam conèixer, per com t'he explicat abans, però a partir d'allà na Valeria va començar a formar part també de l'equip de Pa. I bueno, és un projecte que fa tal vegada 5 anys que tinc en el cap, com a conseqüència d'aquest dol que te deia, no? que va començar a rondar dins jo. I tot d'una, com vaig veure molt clar que mon pare havia de ser damunt l'escenari, però dic, bueno, estàs loca, o sigui, deixa que passis temps abans si t'espassa aquesta idea, no? Però no es va espassar, sinó que es va reafirmar. I ha estat preciós. Hem fet un procés de creació d'un any i mig, amb un equip generós, gros i de gent increïble, artistes i persones increïbles. Vam estrenar a l'octubre a la Fira Mediterrània i ja hem fet Auditori de Girona i de Barcelona, i l'abril serem a Menorca. I està sent profundament emocionant. Un poc per jo és com tancar el cicle, perquè jo vaig començar a cantar perquè mon pare m'adua a cantar després de dormir a repartir pa. Llavors, de qualque manera, és com agrair-li que m'adugués a conèixer la música d'aquesta manera, i també honrar el seu ofici i posar-lo en el mateix nivell, art i ofici en un mateix nivell, no? Com desjerarquitzar un poc aquesta relació.
M'apareix fantàstic, Anna Ferrer, i molt contents i molt bé, il·lusionats i expectants per veure-la. I ara, Valeria i Anna, si esteu d'acord, vos hem preparat un joquet per acabar.
Vinga.
Va, haureu d'acabar una frase, entesos?
A la vegada?
No, primer, perquè sigui més fàcil per tots i sobretot pels oients, farem primer, si vos sembla, Anna, i després na Valeria.
Molt bé.
Molt bé, i d'endavant.
Si tanca els ulls i pensa en la meva infància, l'olor que em ve al cap és...
Perdó, no s'entén res, perdó.
Si tanca...
Per telèfon...
Torn. Si tanca els ulls i pensa en la meva infància, l'olor que em ve al cap és...
Forn.
Valeria?
Chocolate caliente.
L'ofici de forner m'ha ensenyat que, per fer les coses bé, la paciència és...
sagrada.
Ai, sagrada també.
Va bé.
El moment més màgic dins un obrador de pa és quan...
Perdó, repeteix.
El moment més màgic dins un obrador de pa és quan...
Cuando la masa está esperando y subiendo poco a poco.
¿Y cuando se estira esa masa?
La masa de pa y la societat s'assemblen en el fet que totes dues necessiten...
Calor.
Una
abraçada?
Una abraçada i una Anna. I Valeria?
Exacto, ser tocada.
Molt bé, fantàstic. Ho han sentit, gràcies Jordi. El pa és aliment, però també, com hem vist amb Anna Ferrer i també amb Valeria, és memòria, ho han explicat, també han explicat identitat, una forma de resistència cultural, i per això han fet de Ball al Braç, que mos ha demostrat que les arrels no són una cadena, sinó una plataforma per crear coses noves. Precisament això mos contaven. Si vos heu quedat amb més ganes, no oblideu que aquest procés culmina el mes d'abril als escenaris menorquins, perquè Anna presentarà el seu espectacle Pa, i ho farà al Teatre Principal de Mahó i en el Teatre d'Esborn de Ciutadella. Udaim, és una oportunitat única per conèixer-la, per veure com aquesta herència familiar se transforma en art. I Anna, Valèria, ha estat un plaer tenir-vos aquí xiu-xiu i moltes, moltes gràcies per compartir aquesta massa de pensament en nosaltres.
Gràcies.
Mil gràcies.
Bona nit.
Moltes gràcies. Que vagi
gràcies.
Bé.
Bona nit.
Bona nit.
El ángel se me escapa y yo no lo puedo contener. Le corté alas y capa y le puse a pensar y a tejer. Mírame, angelito.
I doncs sí, ara fem una aturada breu, breu per a publicitat i tot d'una torna en Josep Alorda amb més xiu-xius.
A tu gracia, tu azar y tu ser, te beso la frente y te pregunto por ti. Te beso la cara y me encuentro como si fuera el ángel.
TV3 Ràdio és entreteniment. ¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Xiu-xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
I d'ací donant la benvinguda a un home especial, un starman, que diria David Bowie. Ets fan de David Bowie, Josep Alorda?
Sí, moltíssim, però jo des de re, icona com a tal.
És molt bé, fantàstic. Sí. Com estàs? Com anem? Com la setmana està anant bé?
Molt bé, molt bé. És veritat que demà faig els anys.
Ah!
29 anys.
Ja ho sabíem, ja ho sabíem, ja ho sabíem, ja ho sabíem. I per això mos hem avançat.
Ostres! Moltes gràcies.
Molts anys. Molt bé, és demà.
Sí, d'aquí unes hores, realment. Queda poc, eh?
Queda poc, sí.
Pues sí, i claro, en vista de que Ninés també va fer els anys, no sé si ahir o després ahir.
Després, ahir. Va ser ahir, sí, sí.
Que per això suposo que no està aquí, que estarà celebrant encara. jo li volia dedicar avui aquest trosset de ràdio que m'ha regalat a la secció en els aniversaris. No?
Molt bé, fantàstic.
I però mentre la preparava, me n'he donat que realment estava xerrant un pot d'espai pas d'estens, així que serà un pot d'entre aniversaris, pas d'estens, ja sabeu que per jo la nostàlgia és el motor de la meva vida. No sé per què, vale? Però és així.
Com a bon cineasta.
Claro, soc super nostàlgic. Perquè en els finals, els aniversaris per jo són una excusa, no? Sempre em fan pensar en que passant d'etapa, no? Quasi fora de manar per mi. Vull dir, tu te plantes un dia i ja tornes a fer anys i després l'any que ve... Yep. Torna a passar el mateix.
I ja et dic una cosa, me'n faràs 29, però és que d'aquí dos anys em faràs 30.
Sí, sí, sí.
Bé, no, l'any que ve, perdona.
L'any que ve, 30. I... Oh, heavy.
Com ho dones, això?
Bueno, jo bé, la veritat que jo bé. Jo aprofito les meves etapes sempre, crec que no m'ha quedat res que digui, quan tenia 15 anys tenia que haver fet això. La veritat que mai m'ha passat. Crec que aprofito bé els moments i el present, tot i que m'agrada molt recrear-me en la nostàlgia, en el passat i tal, crec que sé viure el present.
Ja estàs a l'equilibri.
Sí, i d'això ven que xerrar un poc avui, vull dir, al final la conclusió d'això serà avui. L'altre dia vaig anar a un xiqui parc i m'ha aparegut molt trist, vale?
Molt trist.
Sí, perquè era la primera vegada que anava a un xiqui parc i era com adult. Jo sempre, la darrera vegada que havia anat a un Chiqui Park, anava com a infant a jugar, tal, havia regals, havia no sé què, havia sàndwiches de foie gras, i vaig anar com a adult, i simplement te fixes en que tot és superpetit, i jo era un castell enorme, tal, no sé què, ara és superpetit, i ha divorciats, vale? Som un poc trist, i me vaig decebre molt, i amb això, de pensar això, amb els pas dels temps, en complir anys i entrar com a adult un Chiqui Park, la veritat que és molt heavy. Te sents un poc desubicat i no saps molt bé què fer, no pots ni jugar, no pots, tampoc vull xerrar, no?, amb els pares que estan allà com a castigats, no?
Mires els preus.
Sí, vaig mirant, mires quantes, no?, els colors de les bolles que hi ha a la piscina de bolles, tal. Però ara veure que me vaig sentir un poc...
Desubicat.
Trist, sí. Desubicat, trist.
No, a més nostàlgic.
Sí, perquè tot pareix molt cutre, no?
Saps què m'imagino, Josep? Perdona, m'imagina, sí. Esclar, la festa, nins per allà cridant, passant-se superbé, els pares xerrant entre ells, i tu assegut a un raconet...
A una cadira de plàstic.
A un castell inflable que s'està desinflant a poc a poc.
Total.
En la cançó de los goril·les, aquella que cantava com a los goril·les, mentre penses en tot això.
I un pallasso disfressat.
També.
Que és com a Castell Pallasso, però en plan... Krusty el Pallasso, que quan en Barney se disfraça de Krusty el Pallasso.
Això vol dir, sí.
Sí?
Me l'entenem.
Dim-me si me menjaré aquell tros de sàndwich de foie gras. No? Pues sí. I això m'ha fet pensar en Ben Xinxan. Per què? Pues perquè per jo... bueno, era un, no, un dibuix, un anime d'aquests dibuixos japonesos que mirava molt de petit i encara mir qualque dia.
Te sembla si recuperam un capítol o un tosset d'en Xinxan?
Clar que sí.
Xanes de Clara! Per cert, estimat, avui que et ve de gust per sopar.
M'és igual, reina. Tot el menjar que fas tu el trobo boníssim.
Moltes gràcies, però em fa més il·lusió que em diguis què t'agradaria que et fes per sopar.
Doncs saps què et dic? Que fa molt de temps que no fas estofat de vedella, reina.
Què els hi passa a aquest parell? No entenc res, però si fa un moment es tiraven els plats pel cap.
Sí, tant, tens raó, sembla mentida, oi?
Ja sé què farem.
Bé, això era en Cine Suqueno ara, en Xinxan.
Total, total, que tenia moltes coses bones, també en tenia dolentes, evidentment. Va una temporada que m'ho mare m'ha dit, no, això no pot mirar més, tant, això.
Va passar, va, això passava.
Havia certes aptituds, no?, sí, que sí. A vegades replicava, no? Però...
L'ha complicat,
sí, sí, sí. Però una estructura familiar també qüestionable.
També, també.
Tal vegada sí. Cancel·lable, avui,
també,
ara mateix.
Sí, 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 total, total. Havia, evidentment, tenia, no?, maneres un poc masclistes, sexistes, no?, que els japonesos d'aquella manera, però, bueno, són així. Perquè si gent a vegades té molta estima a Japó i tal, perquè arriben puntual i recoixen els fents que fan i no sé què, probablement també és una societat masclista, molt racista entre ells, vull dir... Bé, que com totes les societats avui en dia, vull dir, al final no vivim un món perfecte, no? Però jo penso en Xinxan i m'aquest, el de bo, i estar allà me va fer pensar en ell i en una de les pel·lícules que per jo és de les millors pel·lícules d'animació fora que entri a Studio Ghibli, que és Xinxan, els adults contraataquen. I per què penso en aquesta pel·li? Doncs pues per moltes raons. Però aquesta pel·li l'explicaré un poc perquè si ho entengui. És una pel·lícula que, bueno, si m'ha de dir, com una pel·lícula que es va fer fa de més 20 anys o alguna cosa així. I en aquesta pel·lícula hi ha una substància que se diu l'essència, vale? que és com que els humans l'ensumen, és una cosa volàtil, invisible, i fan que els adults de la pel·lícula, és a dir, els pares d'en Xinxan, i tots els pares realment de tots els companys que té classe i tot això, se'n vulguin anar a un poble que és una espècie de plató, tipus Show de Truman, i que està com una espècie de fira futurista d'aquestes que se feien abans, tipus Expo de Zaragoza, no?
Sí,
que una
sí.
Antiga que se mostrava coses del futur, no? I doncs, la gent adulta, quan ensuma aquesta substància, que evidentment l'ha mollada per com s'aire de manera volàtil es dolent de la pel·lícula, se'n volen en aquest poble, que és un poble... creat, on ells viuen la seva infantesa, però no és que se'n vagin com a hipnotitzats de manera... No, se'n van com a, amb una voluntat com a que els fa canviar un xip de voler anar en aquella ciutat i allà viure la seva infantesa. És una idea un poc loca, però l'animació tot és possible.
Ostres, Josep, jo l'he vista i no recorres, o sigui, l'estàs explicant i estic caos.
I de, tranquil,
però
perquè...
Però té un parell.
Sí, en tenen moltíssimes. En Xinxan va fer moltíssimes pel·lícules. Bé, en Xinxan no, els creadors. Jordi, no te preocupis, que ara ho entendràs.
Clar,
tot.
Clar, Xinxan se fa una pel·lícula ell mateix. A veure.
Total, que bé, aquests adults abandonen Kasukabe, que és la ciutat d'en Xinxan, i se'n van cap a aquesta espècie de parc, aquesta espècie de poble fictici, que és un plató, no? I allà es comporten com infants i tot funciona amb nostàlgia, ¿vale? Hi ha com un mediador nostàlgia que va acumulant com a essència i el dolent el que vol... Bé, el dolent és un tipus que s'apareix molt en John Lennon, que és una cosa que molt divertida i té una parella que és com una Yoko Ono un poc, uh-huh. ¿vale? I el que vol fer el dolent és acumular cada vegada més essència i més nostàlgia per pitjar un botó que està a dalt d'una espècie de Torre Eiffel, uh-huh. perquè era com un parc futurista, ja vos ho deia, i la Torre Eiffel també, és a dir, neix d'una fira futurista que se va quedar tan guapo, és a dir, una cosa tan gran, i va dir, ho deixem per sempre, no? I és una cosa així, i a dalt d'aquesta torre hi ha un botó on si se pitja, quan hi ha la suficient nostàlgia acumulada, tot el món passarà a ser com un món del passat, un món dels anys 70, que és on els villanos volen viure.
Qualsevol tant, diria que és un argument de desenxant.
Per tant, sí. O sigui, mem, hi ha una essència, la gent ensuma l'essència i se converteix en un lot que té... Sí. O sigui, el seu pensament del lot que li du nostàlgia.
Exacte.
I aquesta nostàlgia genera essència...
Sí, és una cosa que...
És com una roda.
Sí, és una roda que a vegades hi ha més enganxada, tal, però ja dic que no és una substància com una droga, simplement és una cosa que a l'aire, que no sou en cap moment, i que simplement fa canviar el xip dels adults, que els fan allà i a fer coses de nins. Però realment els cos i tot això segueixen d'adults, simplement que estan com un poc hipnotitzats, per dir-ho qualque manera. No? I en Xinxan, és a dir, quan veuen que els adults se'n van de la ciutat de Kasukabe, el que fan és com que ells tenen el seu exèrcit Kasukabe, en Xinxan, en Bochan, en Masao, en Nene, bueno, tota aquesta tropa, en Nevado, evidentment.
És dir,
sí, no sé com se diu en català. Nevat, crec que se deia, no?
No ho sé.
Ara no me'n record, perquè la versió en català era veritat que no la mirava tant, però bueno. Se'n van tots a cercar els seus pares, perquè és com, on són els nostres pares? Perquè se'n van, és a dir, no mos fan cas, no? I agafen l'autobús de l'escola i se'n van directes cap a la ciutat a recuperar el que és el seu món, no? El món del present. I de... per fer tornar, clar, arriben a la ciutat i veuen que els adults passen d'ells, i per fer tornar en Hiroshi, son pare d'en Xinxan, a la realitat, per dir-ho de qualque manera, en el present, en Xinxan té una idea molt bona, i és que durant sempre la història d'en Xinxan, Hiroshi no ara, que et son pare, li fan a los peus. A vosaltres vos fan a los peus?
No.
En xerràvem
dilluns, m'ho pareix.
Se pregunta en Josep Alorda d'un dimecres a les 21:35 hores.
I don Hiroshi sí que li fan a los peus. I, claro, com que l'essència és una cosa que s'ensuma, en Xinxan té una bona idea de li posaré la sabata de mon pare en el nas i així com que ensumarà la seva pesta, que això és una cosa que quan era petit...
La verdadera essència.
Exacte. L'essència del present, no? Perquè és una cosa d'adults que te fain a los peus quan ets nen, no tal, quan ets adolescent ja te comença, no? I, claro, en Xinxan té aquesta brillant idea i quan fa això hi ha una de les seqüències de muntatge de les millors de la història del cine, que és que Hiroshi, claro, dins el seu món comença a veure la seva vida passar, no? I és com un poc la seqüència d'App, de la pel·lícula d'App, que veus el matrimoni quan se va gran, i de tu veus com Hiroshi passa d'anar a cercar, bueno, anar a pescar amb son pare quan és molt petit, després comença a anar tot sol perquè és adolescent, coneix una lota, després té la ruptura amb aquesta lota, després té el primer dia de feina, després coneix en Misae, no?, que és la seva dona, que és la mare d'en Xinxan, i després ja ve tot lo de que se compren un cotxe, neix en Xinxan, se'n van a sa casa, tal, fins que arriba a casa un dia després de fer feina i se lleva les sabates i els hi fa ensumant els seus fills, no?, les sabates que van pudor, tal, no sé què. I aquí és quan Hiroshi se desenganxa, no?, d'aquesta essència i se fa immune i torna al present, no? I se posa a plorar, tal, és una seqüència molt guapa.
I tot amb aquesta banda sonora que sentim fa una estona.
Sí, te podem sentir una estona.
Que és nostàlgia pura i dura.
Sí.
Bona, comença a bromar.
I aquesta, sí, aquesta seqüència, de fet, me recorda molt a una cançó d'en Pau Vallvé, que se diu Trons baixant per el riu, que no sé si la podem sentir també.
Sí.
El primer dia d'escola i els teus primers amics i les primeres colònies i el teu primer partit.
El primer dia d'escola, les primeres colònies, el primer partit, és un poc...
És un poc la mateixa essència, no? És a dir, però és un poc la mateixa idea, no?, aquesta cançó, també, que és un viatge complet, no? I això és el que veiem en aquell moment, un viatge complet de Hiroshi fins al present, i aquesta cançó d'en Pau Bebé, que es diu Trons baixant per riu, també és aquest concepte, no?, de tota la nostra vida passa i arriba un moment que, vale, tenim el primer cotxe, tenim el primer cotxe, tenim la primera casa, i hi haurà un moment que farem el darrer tros de pastís, el darrer glob d'herbes mallorquines, aquest tipus de coses que al final no ho pensam, i a vegades jo també ho penso molt de, ostres, potser haurà un moment que serà la darrera vegada que juguin les meves juguetes, no? Que això va passar.
Ara m'ha com a greu i tot.
El temps passa, i xerrant de Japó i tot això, hi ha un concepte molt bo que se diu Mononaware, que és un concepte japonès que és bàsicament l'agradós pas dels temps, vull dir, els temps, per bo o per dolent, passa, no?, per tots, i a mi em pareix un concepte superbo, per això ja com a que sé viure el present, no?, un poc. Bé, total, no...
Però esteu, com és Mononaware?
Mononaware.
Seria com es Carpe Diem, però
sí, és un,
oriental.
Sí, és una cosa així japonesa. Però bé, seguint això, Hiroshi és això, se desperta, i aquí també passa els climats de la pel·li, que és que desperten en Amisaya també, amb el mateix mètode, de, en les sabates pudentes de Hiroshi, i junts, com a família, se'n van a rescatar el món, no? És a dir, l'exèrcit de Kasukabe ja queda capturat per els dolents, però en Shin-chan com és protagonista i és un màquina, pot escapar dels sequaces, no?, i tal, i se'n van a ser família, i era molt guapo, perquè la gent del poble, que la gent també està hipnotitzada, però per conveniència de guió, tenen una televisió on se veuen les càmeres de seguretat, que això també és un canal increïble, no?, però bueno, tenen un canal amb les càmeres de seguretat, i la gent del poble, és a dir, els residents d'aquell poble fictici, d'aquell poble inventat, estan mirant enxufats com aquella família lluita per intentar salvar el món, no?, i veuen com arriben a la torre Eiffel, aquesta inventada, i els villans, que això també és una cosa increïble de, no?, de pel·lícula d'acció, els villans pugen amb un ascensor, mentre que la família Inohara, la família d'en Shin-chan, va pujant per les escales fent la volta, i clar, han de pujar més ràpid que aquells que van amb ascensor, i apareixen els sequaces, tal, i se va perdent, o se van deixant participant de la família, tipo Hiroshi queden al principi, o en tanta gent, Namisae també, en el seu cul, que també ha la broma de que Namisae té un cul molt gran, i la va pegant culades per allà, i va tal, el Canet també fa lo seu, Nehimawari també queda en sa mare, tal, i l'únic que queda com a que està a punt d'arribar a la cima és en Shin-chan, vale? Que arriba a dalt, però els villans ja han arribat abans i pitgen el botó. Però què ha passat? Que les reserves de nostàlgia, les reserves de essència, estan en els zeros mínims. És a dir, estan en els mínims. En els mínims. Wow. Per què? Perquè la gent ha vist com aquella família lluitava per el present i la gent vol abandonar el poble de manera voluntària, i per tant ja ningú vol que triomfi el món del passat. Cinema pur.
Sí, sí.
Cinema pur, però és que encara més. Encara més. Perquè si això ja, allò ja, és a dir, pell de gallina, quan els dolents de la pel·lícula, en Yoko Ono i en John Lennon, que no són ells, vale? Però s'apareixen molt,
jo pensaran que són ells.
Crec que és la gràcia, no?, d'aquests personatges malèfics, quan accepten la seva derrota, tipo, ja no podran viure en el món del passat, en el món de la nostàcia, que és el que a nosaltres ens agradava, que de fet era un món on sempre era... atardecer, vull dir que, claro, és super nostàlgic, sempre et sol en aquesta hora, no?, golden hour, que se diu. I de quan ells accepten la derrota, que decideixen els dolents? Deixen suïcidar-se i tirar-se des de la torre, i això era per una pel·lícula d'animació.
Clar,
això
t'anava a dir.
Infantil.
Super tabú, total. I com ho representa això? Van caminant cap endavant, i quan estan a punt d'arribar a la façana per tirar-se, just hi ha un colom amb un nieró que surt i com que els molesta perquè té el nieró allà i simplement està defensant el nieró, no?, que és un símbol també de la família dels coloms que surten allà, tal, i fan que se surti i que no s'acabi de tirar, però per reflexe de no tirar-se, de que surt un colom, no? I aquí en Shin-chan diu unes paraules molt molt intel·ligents i molt necessaris, que són això no val, jugar així no val, no? És a dir, en referència a sa vida, no? I és una cosa super... que dius, vaja tonteria tal, però si ho penses, en Shin-chan bàsicament li diu que no se pot jugar així a sa vida, vull dir que no pots tenir més por a sa vida que a sa mort, no?
I s'enfada en Shin-chan, pot ser?
S'enfada,
ara m'ha revengut.
Sí, s'enfada, és a dir, me'n record que se'n va corrent o tal, o algo passava, perquè no l'he tornat a revisitar, perquè és una pel·lícula molt especial per jo, de veres que és de les millors pel·lícules que he vist, d'animació, crec que Rivera Cano, que sempre se xerra d'Estudio Ghibli, de pel·lícules europees d'animació molt bones, de stop motion, tal, i en Xinxan, per simplement de ser el fet d'en Xinxan, se té un pot de no estar, no? Però darrere aquestes pel·lícules d'en Xinxan, sobretot de qualcunes, no?, havia gent realment que era cineasta i que feia pel·lícules molt bones, i aquesta destacava aquesta pel·lícula, i me ve amb tot això de l'aniversari, perquè al final és una pel·lícula que... tu la veus de petit, perquè jo la vaig veure de petit, quan tenia d'haver 6 anys, i tu t'identifiques amb Bernins, no? Perquè tu vols salvar el món del present. Jo el món del passat no el conec. Vull dir, no, me dona igual. Però quan tu te fas gran, aquesta pel·lícula, la veus i també te fas un poc... te pots identificar un poc amb els adults de voler veure en el teu passat, a la teva infantesa, no? Que se suposa que és l'etapa més important de la teva vida, o la més feliç que te llesta, no? Com a persona adulta, no? I això és el que no passa en el Chiqui Park. En el Chiqui Park no te pots identificar com ets adult, vull dir, vas allà i és una experiència únicament per nins, no? Però sí, aquesta pel·lícula sí.
I de Josep Alorda, m'ha encantat, m'has enguinxat, m'ha sabut greu, fins i tot, però m'has posat un poc trist.
Sí, normalment són seccions divertides, amb instruments i tonteries, però això, bueno, he vingut per xerrar d'aquesta pel·lícula, que és molt gran, perquè això t'ensenya que creixen no és... deixar de jugar, sinó aprendre a jugar diferent un poc, i pot ser això, és fet anys, no? És no perdre aquesta capacitat de mirar enrere, d'entendre la vida i continuar endavant. Així que, fins aquí, Inés, molt d'anys des d'aquí, allà on estàs, allà on estàs, Inés.
I hi ha molt d'any de tu també, Josep
Alorda. Sí, demà.
A tot això, oients que penseu que ara mateix està xerrant d'una persona de gairebé 100 anys, en Josep Alorda, i demà en fa 29. En fa 29.
El temps passa. El temps passa, sí.
I l'any que ve tindrà 30, i sí, d'aquí l'any de 40. I no passa res, perquè...
Hipoteca, sí.
Hipoteca per aquí, un fill per allà.
Bueno. Tot
he vist que sa vida, he vist que en Xinxan.
M'agrada, no podria dir millor. He vist que en Xinxan, això que no ara, exacte, Nevada i companyia, sí, sí, tota sa tropa. Josep Alorda, t'agraden els zombis?
M'encanten els zombis.
Estàs orgullós dels zombis?
Bueno, men, tampoc.
Avui és internacional de l'orgull zombi.
Ostres!
En parlarem. Queda un altre fins a les 10.
Claro, claro.
I de res, una breu aturada per a la publicitat i tornem tot d'una més xiu-xiu.
IB3 Ràdio és informació.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xiu, xiu.
I doncs sí, queda poc temps, però com dèiem, avui, 4 de febrer, celebram el Dia Internacional de l'Orgull Zombi. Ho demanava en Josep Alorda, si estava orgullós dels zombis.
Bueno, sí, ara cada vegada més.
I també en Jordi?
Jo no n'he conegut mai cap, com per dir si estic orgullós.
Jo en sóc un.
Ah, és que va. Bueno, ara molt d'oients de ben segur que penseu és que ja no saben què inventar.
Però tot té una explicació. El Dia de l'Orgull Zombi se celebra cada 4 de febrer en honor al naixement de George A. Romero, el director de cinema que va revolucionar el gènere amb el clàssic La nit dels morts vivents. Per això, avui, fans d'arreu del món s'uneixen a les conegudes zombie walks. Es maquillen i reten homenatge en aquesta figura monstruosa.
Exactament, ets zombis. I nosaltres sabem, Jordi, que te preocupes pels nostres oients, i avui anaves en darrer de saber si sobreviurien a un apocalipsi zombi.
Clar, sí, perquè pareix mentida, però està estudiat el tema de com sobreviure en els zombis. I he fet un test on Josep i Xavi també jugau.
Perfecte.
Per tant, seran 6 preguntes i veurem si sobreviuríeu o no.
Fes renta, d'IRPF no, però apocalipsi zombi sí que ho sabem fer.
Exactament, exactament. Bueno, anem a la una, Josep. I els oients també han participat.
Els oients també han participat.
I si voleu participar, obrim micros, línies...
9-7-1-13-99-00, si voleu contestar i jugar amb nosaltres.
Exactament, bueno. Endavant.
Pregunta, primera pregunta. Comença aquest apocalipsi i ho veig per televisió. Hi ha aldarulls estranys i possibles atacs en altres ciutats. Què feis? A. Comences a preparar-te discretament. B. Vas a comprovar-ho. C. O mires, però segueixes sent la teva vida normal.
Josep, què feim?
Bé, la tele és IB3, no? Com mos entram per IB3.
Clar, evidentment, IB3, amb una retransmissió especial.
Funció, sí, servei públic.
Exactament.
No sé...
Jo diria sa...
Vinga.
Mos preparant discretament.
Mos preparant perquè mantenem la calma, no? Clar, això es passarà.
Això és com el Covid, al principi no fa res.
Farà un estat de l'alma i anirà bé, no passa res.
Escoltam a veure què diuen els oients.
Començar-me a preparar en silenci, agafar menjar, provisions i intentar esbrinar un poc més.
Començaria a preparar-me discretament. Això sí, discretament. No aniria al supermercat a comprar un munt de paper higiènic ni res.
Si comences a veure atacs zombis a altres ciutats, jo crec que com a periodista hauria de sortir a veure què passa en el meu poble o ciutat.
No me prendria seriosament i m'enganxaria en bragues i res.
La casa del terror. Funky Bros a la casa hardcore. Funky Bros, la casa del terror.
Molt bé. Bé, periodistes han de sortir a comprovar-ho, Xavi. No sé, Xavi, tu t'has quedat a casa.
Anem, jo francament, si hi ha un apocalipsi zombi, evidentment, el meu esperit i vocació de servei públic faria sortir en el carrer, però si vaig cru, tal vegada em vaig amb en Josep.
Sí, fem una pel·lícula.
Pregunta 2, ja està passant. Els zombis ja són en el teu barri. Quin és el primer pas més realista? Sortir a cercar altres supervivents de la zona. A. B. Tancar-te i preparar subministraments, o ser fugir amb el cotxe i anar lo més en fora que puguis.
Ui.
Jo agafo cotxe, eh?
Jo també, eh? Jo me'n vaig a...
Agafau cotxe.
Sí, me'n vaig a el poble, que ja segur que no ha arribat.
Molt bé, ja amb el cotxe. Agafam l'opció C.
Escoltam la resta d'hora que em pensen.
Jo me'n sortiria, perquè jo el que faria seria agafar la barca i anar-me'n fora, a Cabrera.
Fugir en cotxe el més en fora possible.
Si comencessin a arribar en el meu poble, a cercar altres supervivents o tancar-me i preparar subministraments.
Anar a cercar algo i ja que viures, medicaments, tot el que fos possible. Cor, tota la vida és un
moment. Molt bé, bé. Aquí hi ha hagut més diversitat d'opinions.
Algun de nostres oients que estarien cuits ja. Però, clar, recorden, tenim Bernat Oliver en el primer lloc, després tenim Nacates, la nostra exestudiant en pràctiques, després en Miquel Jung, company de Tèntol, i en Lluís Fortesa, que és tècnic de so de la casa. Molt bé, estan per aquest ordre i nosaltres estem anotant les decisions que prenen.
Efectivament.
Molt bé.
I ja veurem com va això. La tercera pregunta seria: quina arma és més efectiva a llarg termini per sobreviure? A. Una pistola. B. Una katana. O C. Un bat de béisbol.
Jo crec que un bat. No? Tu què opines?
Jo crec que si la pistola té bales infinites,
claro,
és escàs. O no, no ho podem fer.
Pensa que els zombis ja estan morts i si dispara, segueixen.
A veure, com que bales infinites, això és un apocalipsi zombi, claro, completament, sí, realista.
Però tu si ries amb el bat de béisbol, ries, és la tercera cara riada, ja estàs cansat.
Això, a veure, si n'hi ha 5, has de tenir fondo.
La katana és més...
La katana, però segur que m'atai jo, també, vull dir.
Bé, què triam? Tu manes.
Jo tirava bat,
El bat,
i del bat. Escolta'm la resta, a veure què em pensen.
L'arma més efectiva, jo diria, en aquest cas, la katana. Però si pogués triar, jo triaria una llança amb una punt esmolada.
L'arma més efectiva a llarg termini seria un bat de béisbol.
Jo crec que un bat de béisbol seria més efectiu.
Entre la katana i el bat de béisbol, la katana més efectiva, el bate te pot sortir malament el golpe i no li destrosses el cervell. Cicatrices me dejabas, un llacet
mortes de cara i una katana t'ha quedado. Bé, La pistola no l'ha agafat ningú, per el que sigui.
No, no.
Passes bales. No,
bé, pot ser. Ja ho veurem.
Una fona, tio.
Una fona. Escolta.
Bé, ja estàs directament en aquesta apocalipsi, ja teniu arma. Quarta pregunta. On és millor establir una base inicial? A, un centre comercial. B, una casa de camp. O C, un hospital.
Ostres.
Jo, una casa de camp. Tens les eines per variar-te, pots conèixer-te a casa, pots apuntalar les barreres, no ho sé.
Mm. Ja diria centre comercial, perquè hi ha de tot, vull dir, tens subministrament il·limitat, però a veure que té moltes entrades, no? I això pot ser conflictiu, molt d'espai, no estaria tranquil. Aventura, casa de camp, crec.
Clar, si tens animals, i de millor.
Claro, has de ser autosuficient.
Exactament. Mm. I escolta'm, Josep.
Casa de camp.
Molt bé, molt bé.
I escolta'm la resta.
Ben, què diuen?
A veure què diuen.
Que una casa de camp, separada, i si pot ser antiga.
La millor és el centre comercial, perquè se bon hi ha més nombre de recursos.
Base inicial, un hospital, així ho tens tot, tens tots els medicaments, i si te passa qualque cosa, encara pot fer qualque cosa per salvar-te.
Pues mira, la casa de camp, perquè ni el centre comercial ni l'hospital, puestos molt grans, amb moltes portes... No, vull un puesto petit que pugui controlar totes les entrades i sortides.
Ja ens diuen que aquest tenia cuit.
Se nota que hi ha crisi d'habitatge perquè tothom vol casa, eh? És tremendo.
Pensava que aniria tot més... Que la gent ho diria millor. Pensava que aniria millor, eh?
No, t'he dit jo. N'hi ha un, especialment un, que en funció de les respostes que està donant, ho duria bastant malament, això dels zombis.
Vinga, cinquena pregunta. Quin recurs és clau després de menjar i aigua? A, tenim medicaments. B, benzina. O C, roba.
Ja ho tenc clar. Va, digues tu, Josep.
Ostres... Jo et diria medicament, per garantir-se la teva supervivència i medicaments.
Jo diria benzina, perquè si agafem el cotxe i m'ho anem, i medicament, si te rien una mossegada...
Sí, és veritat que si tens benzina pots anar a cercar...
També. Però si tens medicaments pots anar a cercar benzina?
No.
Bueno, seguim els nostres arguments.
Depèn del medicament, també t'ho dic.
Roba, potser hi ha gent que no vol anar despoada.
Claro,
despoats,
però amb benzina.
Exacte.
Escoltava la resta.
Jo crec que totes són importants, però si hagués de dir alguna fonamental, seria medicament.
Després de menjar i l'aigua, trob que el recurs clau serà la benzina.
I els medicaments...
i després de menjar aigua, medicaments. Sí, perquè no te lo pots jugar a un catarro, a un tall que se t'infecti, qualsevol tonteria.
A ell li gusta la gasolina, també manca solita, a ell li encanta la gasolina...
Bé, sa roba no ha triomfat.
No, sa roba.
No ha triomfat, sa roba, vinga. Darrera pregunta i ho tenim.
Va.
Acceptaries a desconeguts en el teu grup? A, sí, com més gent millor. B, no, sempre tot sol. O C, sí, però un grup petit.
Home, a Mallorca la Bosca mos coneixem tots, per tant, no? Jo crec que sí, és a dir, seria el meu primer instint, el millor és confiar.
Més gent millor o
clar,
petit?
Clar, però aquí hi ha, més gent millor o grup petit?
Grup petit.
Estan d'acord.
Costa ser. Vinga, idò, escoltam què pensen amb aquesta darrera pregunta.
Després de veure moltes sèries i això, jo el que he après d'aquest món post-apocalíptic és desconfiar la gent. Tenir un grup reduït i entendre-se.
En aquest cas, jo crec que preferiria tenir o pertànyer a un grup petit. Perquè si algú ens ha ensenyat de Walking Dead és que quan se comença a juntar molta gent, les coses comencen a anar...
Acceptaries desconeguts? Sí, però pots.
Seria 6 persones com a molt, tots coneguts. No vull gent rara que no conegui, que no sé on me sortirà.
I un home tot sol no sempre se basta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood?
I un home... Vàlido.
Amem.
No m'ho veure quines eren les respostes correctes i els motius, però és que són la millor opció.
Amem.
Pregunta 1, que era què fas quan ho veus per televisió. I doncs la resposta correcta era s'ha de comences a preparar-te discretament.
Molt bé, aquí han anat bé en Bernat i na Caterina. I nosaltres també, Josep, salvats, tots tres.
Perquè quan no és oficial encara, però t'estàs intuint, encara tens un pot d'avantatge, així que pregunta, resposta A.
En Miquel Jung i en Lluís Fortesa, no, aquí no haguessin anat bé. Va, més.
Pregunta 2, són els zombis en el teu barri. Quin és el primer pas més realista? La resposta correcta seria tancar-te i preparar subministraments, perquè sortir o fugir sense un pla clar és, estàs condemnat a mort. Pregunta 3.
Qui se salva, perdona, ses C o ses B's?
Se salven ses B's.
Entes, en aquest cas, en Miquel i en Lluís s'han salvat i nosaltres morts.
Ostres.
Vinga, pregunta 3. Quina arma és més efectiva a llarg termini? Un bat de béisbol. Un bat de béisbol, perquè sa katana és complicada d'utilitzar.
Perquè no havia fona, que si no una fona.
No havia fona, però sa katana necessita tècnica, així que complicat. On és millor establir una base inicial? A una casa de camp. El centre comercial era tentador, però no controles també els accessos.
I me'l poden permetir.
Pregunta 5. Quin és el recurs clau després de menjar i aigua? En aquest cas eren medicaments. Eren medicaments perquè es veu que...
Ah, benzina.
Clar, però les ferides sense medicaments poden ser...
Teniu raó. Sap
greu,
molt de mort.
I acceptaries desconeguts en el teu grup? Sí, però un grup petit. Perquè un grup gran són difícils de controlar.
És a dir, segons el balanç que hem apuntat aquí, nosaltres sobreviurien justos justos, en Bernat i na Caterina sobreviurien molt bé, és a dir, que si qualque dia...
Hi hauria esperança.
Esperança, en canvi, Miquel Junc hi fa sa pell, i Lluís Fortesa també hi fa sa pell.
Els trobarien com zombis.
Exacte.
No, els trobarien diferents, però bueno.
Bueno, ja ho sabeu, avui és el Dia Internacional de l'Orgull Zombi, molt orgullosos dels zombis aquí, i hem arribat, ara sí, en el xiu-xiu número 308. Josep Alorda, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per aquesta secció que m'has fet d'en Xinxan. I aquesta nostàlgia que m'haurà fet passar un pot de pena. I també moltes gràcies, Jordi Suárez.
Molt bé, demà.
Demà dijous, a les 8:04, com un clau. Com ho dèiem, fins aquí el xiu-xiu número 308.